Vivències a Ona Codinenca. Molt bones a tothom. Comença aquí una nova etapa a Ona Codinenca. A Ona Codinenca sempre ens agrada doncs, tenir la participació de tots els santfeliuencs i santfeliuenques, i aquí comença un nou projecte, diferent, una cosa que fins ara no havíem fet a aquesta casa. I ve fruit de la iniciativa d'unes persones d'uns santfeliuencs que tenien ganes de col·laborar amb la ràdio i tenien ganes d'explicar vivències, coses de Sant Feliu.
Benvinguts de nou a Ona Codinenca i ben trobats en el programa Vivències, un passeig per la història de Sant Feliu. I també per endavant, gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. En el programa anterior ens va quedar penjada, si recordeu, la relació que hi podia haver entre la fàbrica de la seda i l'antiga fàbrica de vigues. El que és coneixedor de forces coses i d'aquest tema és en Pere Fontseré. Pere, endavant.
Bon matí, bona tarda, bon vespre, segons l'hora que connecteu amb Ona Codinenca. Sí, realment van quedar algunes anècdotes de l'època per explicar-vos a l'última emissió de les vivències. Mireu, aquella època, per poder fer l'ampliació de la fàbrica de la seda, la família Garriga Humbert va haver de comprar una caseta i un hortet que hi havia a la confluència dels carrers de l'Esquirol amb el carrer que avui en diem el camí de Can Bosch. Aquesta caseta i aquest hortet eren de dues germanes molt grans que es deien Maria i Antònia Macià. Era la mare i la tia del Josep d'Orsa.
Pere, perdona, una incidència. On és exactament, perquè em pugui situar, jo que no he nascut a Sant Feliu, la caseta aquesta i l'hortet aquest, on quedaven situats?
La caseta ja no existeix.
Ja.
Perquè... també es va tirar a terra, i juntament amb l'ampliació de la fàbrica, que es va ampliar amb l'hort aquest que us explicava, a l'altre cantó de carrer, que ara hi ha el taller de fusteria de l'Amadeu Humbert, també es va ampliar aquell sector de fàbrica amb el derrumbament de la fàbrica de Can Macià. Es troba just en la cruïlla que hi ha entre el carrer de l'Esquirol i el camí de Can Bosch que va cap a dalt a l'Era Nova. Exactament on ara hi tenim situat el gimnàs Sant Jordi.
Correcte,
el gimnàs Sant Jordi. El gimnàs Sant Jordi no és ni més ni menys que l'antiga fàbrica de la seda.
Perfecte, gràcies, Pere. Perdona per l'incís, Segueix, Pere, per favor.
Unes anècdotes que hi haurà doncs, algunes persones que els agradarà recordar són que els treballadors d'aquella època a la fàbrica de la seda eren treballadors molt qualificats dintre de l'indústria textil. Teníem, per exemple, el despatx estava dirigit pel senyor Tomàs Garriga, jo mateix, en Ramon Jou, i la senyora Dolores Valls, que era una entusiasta del textil, molt coneixedora del textil, qui que era la mare de la senyora Sofia Humbert. Els contramestres eren en Josep Aució i en Joan Guàrdia. I de la relació de teixidores només us he llegit unes quantes, perquè realment doncs, eren moltes. Recordo la Ramona Puigdomènec, la Rosa Bernet, la Rosa Maria Collet, la Filomena i la Maria Berengueres, l'Elisabet Puget, etc. I a dalt la preparació recordo la Roser Hors, filla del que havia sigut a Gonzil a l'Ajuntament de Sant Feliu durant molts anys i que en aquella època era soltera i es va casar molt gran, poder devia tenir doncs, quan es va casar 60 o 65 anys, amb una persona també molt gran de Cardedeu, que encara doncs, viuen en una masia a Cardedeu.
Avui diríem que aquesta gent era gent molt qualificada.
Molt qualificada, perquè havien de teixir nylon, que va ser molt difícil al principi del nylon.
No has dit seda?
Seda havien teixit, però a l'època meva, que jo vaig arribar a la fàbrica de la seda, teixien pupalins de camiseria, també amb polièster texturat, que era el principi del polièster texturat, i molta roba per lanceria i corseteria de senyora, roba de nylon.
Hi ha plàstics industrials, eh?
Plàstic. Això de la seda, jo que quan era petit tenia cucs de seda, es havia fet roba, o sigui, seda, seda.
La seda ve dels cucs?
Home, perquè és de plàstic jo... la vostra seda.
No, 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 no. La seda de veritable ve dels cucs de seda.
Sí, però
a mi... A tipus industrial, però jo no ho he viscut mai, això.
Ja, el Bogunyac hi entén molt.
No, jo, o sigui, que no era seda sintètica.
No.
Clar, perquè hi havia el nylon i el rayon, que eren feien els teixits dels pneumàtics. No. Aquí va vendre la
Penso primera... que hem derivat, reconduïm la situació.
Reconduïm la situació.
Segueix, mira.
Jo recordo molt gratament aquella època que, en representació del senyor Tomàs Garriga, em va tocar, doncs, organitzar organitzat, devia ser sobre els anys 62 o 63, la festa de Sant Saturi, que era la festa que celebraven tots els textils de Sant Feliu.
Sí, clar, Sant Saturi, del patró de Sòria. Les
tres fàbriques...
De Sòria i el patró del tèxtil. Curiós.
Aquell any es va
deriva,
tocar...
Deriva, centrem-se, ser... Pere, va, segueix.
Aquell any es va tocar ser ministre d'Ors, la fàbrica de la seda, que jo vaig representar, a Lluís Busquets, que va representar, doncs, el senyor Humbert Rosàs, i a Josep Moret, que es va representar ell mateix. Vam fer venir, me'n recordo, l'orquestra principal de Girona, amb tot això, vam sortir amb l'estandard i vam anar, doncs, amb professor cap a l'Eglésia, a l'Ofici, etc. Doncs, com ara, més o menys, el que ara es fa el dia de Sant Antoni. Bueno, aquella època, només un petit incís i prou, me'n recordo que a Sant Feliu hi havia 25 indústries textils. N'hi havia 20 de telers, hi havia 4 de gèneros de punt.
Carai.
Des de la més grossa a la més petita.
I treballaven 9.998 treballadors directes en totes les fàbriques.
Perdó.
Molts teixien, eren teixidors que en dèiem teixidors a mans, per compte de les fàbriques importants com la nostra. Nosaltres teníem diverses cases a Sant Feliu que ens teixien, una tenia 4 telers, l'altra en tenia 6, l'altra en tenia 2, però el que no era tan delicat com eren els llençols de cotó i els draps de cuina, i tot això, ens els feien teixir a mans.
Miquel.
Bueno, jo, segons tinc entès, la festa aquesta la va instaurar amb un rector que hi havia aquí a Sant Feliu, que era don Saturio Romero Palacios, que va venir d'allà,
de Sòria.
De Sòria, concretament. I, clar, aquest el patró, doncs ja la cosa ja la va lligar.
Ho va lligar per aquí. Guaita, ara que parlàvem de la indústria textil, hi ha una persona que a mi em va copsar des del dia que la vaig conèixer, i que també estava lligada, i que recentment, doncs, ha sigut traspassat. Parlem de del senyor Quimet Font. No sé què en teniu que dir.
Home, bueno, teníem pensat parlar de Quimet Font i de Can Comas, perquè també, però en Pere Vallcorba, que havia de venir avui, no ha pogut venir, i això el deixarem per al pròxim programa, que parlem de Can Comas. Però jo, d'en Quimet Font, sí, no puc dir res de les fàbriques perquè no hi he treballat mai, però jo amb en Quimet Font, el senyor Joaquim Font Farners, tenim molt bona relació, sobretot amb la meva joventut, i més tard, ja quan vaig ser més gran, va ser una cosa que era molt bon client meu, etc. Però ell va ser el director de l'emissora del Frente de Juventudes.
Oh, ja se m'escapava un taco, ja.
Bueno, no. Però va ser un bon director per nosaltres, perquè el Pare Golls i jo, que érem els que remenàvem les cireres, fèiem el que ens donava la gana. Però el Quimet Font estava al cas del que dèiem, i sembla ser que sempre es vam portar bé, menys una vegada que ens va dir: escolteu, he sentit Ràdio Miramar i fan un programa igual que el nostre, que ens l'han copiat. I jo vaig dir: home, i ell ja ho sabia més bé que jo, diu: em sembla que l'heu copiat vosaltres, oi? I era un magazín que havien copiat de Ràdio Miramar. Sí, que ens deixava fer el que volíem, però ja estava...
És curiós, una persona executiva com ell i tal no intervingués mai en la programació i tal, no? Us deixava fer completament...
Sí, i això que ell li agradava molt escriure, perquè els programes de Sant Saturi i de la Festa Major, ja. Amb un pseudònim sempre feia, i això que jo dic dels 998 treballadors, m'ho havia explicat ell. Bueno, he tingut moltes xerrades, perquè estic fent el meu proper llibre, el tercer, parlo molt extensament d'ell i de la seva... de Muñoz, i bueno, és una història molt llarga.
Això de Muñoz...
I poder el senyor Pericàs.
Bueno, el senyor Pericàs ja va ser una... Però això ho podria que en parléssim l'altre, que em vingui
el Pere Beto. Parlarem del senyor Pericàs.
Perquè això ja és la salsa rossa, no?
I tant.
La salsa rossa.
Bueno, del senyor Font, i ara que has dit Muñoz, en aquí jo llegint algunes coses teves i tal que llegit, què ens podries dir de tot això que diu en el cielo manda Dios i en la tierra Muñoz?
No, bueno, el senyor el Quimet Font, que nosaltres sempre ha sigut l'amic, a més el que hem conegut, perquè era una persona molt cordial i molt amable, tot i que va arribar a ser la persona de màxima confiança de l'imperi Mar. O sigui, era el que manava més. O sigui, tenia plens poders de l'imperi Mar fins que es va jubilar. Va fer una carrera meteòrica, o sigui, va començar de jove treballant a la fàbrica de Sant Feliu, i llavors va estudiar teoria textil, i abans de la guerra va ser ja director de la fàbrica de Sant Feliu, que era el seu pare. Però llavors va haver de fer serveis, va anar a l'Àfrica, i el senyor Comas sempre deia, Quimet, estudia, que tu has de ser el meu home de confiança. Però mentre estava fent el servei a l'Àfrica, li va arribar la notícia que el senyor Comas es havia vengut a la fàbrica amb els Muñoz.
Doncs ja fallaven els esquemes, cuidado.
Bueno, llavors el Quimet va fer funcionar molt bé les fàbriques aquestes, però el textil va anar de cap per avall. L'imperi Muñoz era un gran imperi, i el Quimet va tenir l'oportunitat, va veure que les coses anaven maldades, i els Marc el van captar i se'l van atuir. I ell, abans de marxar, va dir al senyor Muñoz, senyor Muñoz, esto no funciona bien, esto, su empresa no funciona. I amb un sopar de despedida que li van fer tots els dirigents de totes les empreses Muñoz, el senyor Muñoz va agafar la mà dreta del Quimet, li va posar el sobre del seu cor, diu, mire, senyor Font, diu, el barco és tan grande que aunque yo quiera no lo puedo hundir. Coi, si no ho podia hundir. Al cap d'un any es va enfonsar i ell Suïssa, però amb els ronyons, suposo, ben guardats.
I anant una mica enrere, on va sortint a la conversa l'altre dia el nom de Permanyer, no sé si tu, Lluís, o tu, Pere,
podeu dir-ho. No, Pere té...
La indústria textil, el Pere, no?
Sí, sí, sí.
No,
perquè el Pere és que va ser el causant, el que va portar amb un Permanyer aquí a Sant Feliu per la Festa Major, per la Festa Major. Explica'ns-ho, Pere, va, vinga.
Bueno, doncs us ho explicaré una miqueta. Resulta que jo, quan vaig entrar a l'Ajuntament, vaig voler que em fessin unes sabates a mida i... l'alcalde en aquell moment, el Francesc Pineda, va dir, quines són les teves sabates a mida? Dic, mireu, jo les meves sabates a mida són de regidor de protocol, perquè com que no vaig, jo era el segon de la llista i no vaig poder tenir cap tinència d'alcaldia, era una forma doncs, d'estar sempre al costat de l'alcalde i poder ser el tastolletes una mica de l'Ajuntament. Aleshores, bueno, com a regidor de protocol, l'any 1996, en el pregó de la Festa Major, vaig portar el meu amic d'infància, que no és ni més ni menys que en Borja de Riquer i Permanyer, que està emparentat, doncs, per tant, d'una forma directa, a part de dir-se Riquer, el seu pare, tots el coneixem, és un prom de les lletres d'Espanya i de Catalunya, i ell, doncs, per la part de la seva mare, la senyora Isabel, forma part de la saga Permanyer de Sant Feliu de Codines. Jo el vaig portant aquí i va fer un, jo crec, a part del pare Batllori, va fer un dels grans pregons de la Festa Major de Sant Feliu, que precisament doncs, jo el tinc anotat, el tinc corregit perquè ell vol que el publiquem algun dia a la Pinya o allà on sigui de Sant Feliu.
Valdria la pena.
I aleshores us en llegiré doncs, un petit pàrraf perquè veieu el que deia doncs, de la seva família materna dels Permanyer de Sant Feliu.
No, Pere, segueixes.
Diu, fa 108 anys, a l'estiu del 1888, el meu besavi Ricard Permanyer i Anyats inaugurava amb una petita festa la seva casa d'estiu construïda al final de la Quintana, a la carretera de Sant Llorenç. És, tots suposem, que la casa on tenim situada Onda Cundinenca ara.
No, segur. Aquí.
3 anys abans havia comprat el terreny, uns 1.500 metres quadrats, i s'havia fet construir la casa que serà coneguda com a Camp Permanyer. Aquest fet significava el retorn d'aquesta branca dels Permanyer a Sant Feliu. Els Permanyer venien de Sant Feliu i hi ha permanyers datats del segle XVI, però en concret la branca familiar meva dels Permanyer havia deixat Sant Feliu a finals del segle XVIII, de manera que tots els Permanyer del segle XIX eren nascuts a Barcelona.
El més significatiu, Francesc Permanyer i Tunyet, jurista prestigiós que fou catedràtic d'Història de Dret a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Madrid, diputat a Corts i ministre d'Ultramar el 1883. Això és la primera pinzellada.
Que ell... bé,
aquest ministre d'Ultramar no era el que va fer la casa, era el pare del que va fer, la casa. Perquè aquest ministre d'Ultramar, ja en vam parlar la setmana anterior, és el que va fer, o va comprar o va anar de lloguer a la casa que actualment està una mica més a la cantonada de l'església que va comprar el Salamanya.
Escolteu, que hem anat parlant de coses totes molt interessants, però hi ha una cosa que a mi m'ha quedat intrigant. Hem parlat de les fàbriques grans que hi havia aquí a Sant Feliu, que n'hi havia certament de grans i d'importants. I heu parlat de que hi havia un sinfí de fàbriques petites, de fabriquetes i de fàbriques mitjanes. Jo crec que on Pere, on Lluís, o Miquel, que també va arribar per demà, sap un tip de Sant Feliu, on estaven aquestes fàbriques? Algunes he sentit que estaven pel carrer Sant Joan, n'hi havia algunes. Va, parleu-me d'aquestes
fàbriques. N'hi havia moltes d'antigues, però, per exemple, la de Can Ample, que també treballava pel Tomàs, la de Can Sor, de Carabassol, els Vilanova, que vam tenir una fàbrica petita.
Els Vilanova d'ara havien començat treballant.
Sí, el pare Vilanova va començar, bueno, Can Sevi, i llavors es va posar per al seu compte. Allà on hi havia el sindicat.
Aquells Vilanova que tu em dius,
sí,
han arribat en els Vilanova d'avui.
Sí, el pare, sí, els fills van continuar, la filla i tal, igual. Llavors hi havia l'Albert Serra, els Can Sevi, que dels germans mateix, que llavors va venir el Torça, llavors va venir el Vilanova. Llavors els germans Lloberes,
de màquines.
De màquines, el Vicentor, també tenia una fàbrica i bastants.
Sí. Jo l'últim que he conegut d'aquestes fabriquetes petites, quan vaig estar una temporada que vivia allà al carrer Barcelona, va ser el de Can Marçal.
Va ser l'últim que va plegar.
Jo el que vaig conèixer que treballava inclús per com es deia, per uns que jugaven a tennis, que es deia Serna. Que em penso que era en Vila, que feia ben o alguna
cosa. Mira, veus, aquest ens el descuidava.
Que és el senyor Serna, el que ha sigut president. El senyor Serna, que tu has anomenat.
Sí.
És el que ha sigut alguna vegada president del club de tennis.
Del club de tennis, exacte.
Bueno, aquest...
Ferragut, llavors Serna. Aquest era el trio que anaven sempre allà.
Aquests feien roba, o sigui, roba. Peces de roba.
A la plana.
Confecció, feien confecció. I el Pere Vila els teixia la roba.
La vena, ja, i tal.
És així. Però no us descuideu les quatre fàbriques de gènere de punt, molt importants, que havien a Sant Feliu, al tanto, que treballaven, per exemple, hi havia les germanes Puig, que treballaven per gènere de punt Torres de Caldes, que avui encara existeix, que exporten a tot arreu del món i que les trobareu doncs a la revista Vogue i a les principals revistes, els articles que fan. La Maria Carbonell, el Miquel Serra.
La Maria, l'Enric i en Joan. I l'Enric possiblement és el que va trigar més temps treballant per Burberres.
Sí, i ara es va jubilar.
I el senyor Fuertes, que tenia una fabriqueta al carrer de Sant Joan. El meu mestre.
El teu mestre, el senyor Fuertes.
El senyor Fuertes.
Aquell que expliqueu que us portava...
El senyor Fuertes, que era un militar que va venir a alliberar Sant Feliu, després de la Guerra Civil, doncs...
Mare, us va posar la regla.
Va ser, sí.
Escolteu una cosa, què us sembla que ja han parlat coses antigues així? Si no, ens situem una miqueta a fets recents que han passat ara. Va, Miquel, que tu estàs al cas de tots aquests temes.
Sí, Lluís, recentment s'ha fet la trobada d'homenatge a l'emblemàtic i de les Arraletes, que sabem que la ventada del mes de gener se la van portar juntament amb altres arbres a tot l'entorn del poble i va haver una destrossa descomunal. Em va cridar l'atenció la poesia que es va llegir sobre aquest arbre, feta pel que va ser el rector de Sant Feliu l'any 36, mossèn Viadiu. Com que tu en el primer llibre fas referència en el seu assassinat pels milicians i com que en aquest segon llibre, del que molt amablement ens has demanat que revisés, veig que en les últimes pàgines reculls unes poesies de diferents poetes de Sant Feliu i em sorprèn que no hi consti aquesta sentida poesia de mossèn Biadiu?
Bueno, és que quan vaig escriure aquest llibre jo això no ho sabia. Això que la història aquesta, que ja la relato en el meu primer llibre, me la va explicar mossèn Pla de Vall, però això de la poesia aquesta jo no ho vaig fer. Però és que clar, és que de poetes me n'han sortit més. I ara, per sorpresa, ja que estem a aquesta casa d'Ona Codinenca, que és a Camp Permanyer, doncs resulta que per un atzar, ja també m'ha arribat una altra poesia també molt interessant del Foix, que llavors aquí el Jaume Gras ens llegirà al final. Perquè és que el Palau Fabra volia posar la seva fundació, que ara té Caldetes, a Sant Feliu, però no va trobar un lloc adient. Ara he fet un escrit, que suposo que han publicat a la Pinya, que explica per què no tenim la Fundació Palau Fabra.
Sí.
I no la tenim perquè ell volia comprar, se la va mirar, sí, i havia distribuït tots els quadres de Picasso i els seus i altres coses, a aquella casa que hi ha al carrer de Vic, una mica més un de l'Ajuntament, que fa cantonada, que està pintada vermella. I va anar amb la seva companya, l'Alícia, que fa molts anys que viu a Sant Feliu, per això aquest era el motiu de voler posar la Fundació a Sant Feliu, i va dir, bueno, ens la quedem, vinga, va, ja està, i quan van sortir al carrer van dir, oh, i una per crem els cotxes. I no tenim la Fundació Palau Fabra, en part, perquè no hi havia aparcament. I ja quan van tenir-lo en marxa, lo de Caldetes, es van adonar que hi havia Can Buixó, que ha sigut el puesto ideal, maco, amb aparcament, però ja està.
Una verdadera llàstima que no trencés a Sant Feliu.
Diu que sempre surten les filles, els gendres, que les filles són casades. Bueno, doncs ara el Jaume... Aviam, llavors, esclar, aquest, el Palau Fabra, allò m'ha anat venint de mica en mica, aquesta la senyora Alícia, la seva companya, m'ho ha anat explicant, havia branejat a Sant Feliu de petit, a l'hotel Roget. I llavors, ara recentment em va portar un llibre del Foix, d'una poesia, que diu que cada vegada que venia al Palau Fabra, que venia molt sovint a Sant Feliu, s'anava a la Roca Gran, i anava a billar perquè amb el seu pare havia acompanyat a pintar amb el senyor Bastardes, que el seu pare era pintor del Palau Fabra, i llegia el llibre aquesta poesia de Lluís Foix, deia que el Lluís Foix es va inspirar amb la Roca Gran de Villar per fer aquest poema. I ara el Jaume Gras ens el recita.
Ho intentaré llegir-ho el més sentidament que jo sàpiga. I diu així. Me'n meravell i tem, o nit que fines astres i seny, la mar omples de vestes, i una veu diu, plou sang a les codines.
I diu que es mirava les codines, sobretot com havia plogut, i veia com rejava l'aigua que semblava sang. Aquest és un poeta.
Sí, sí.
Això ja ho posem al meu pròxim llibre, i ara jo crec que sí que hauríem de llegir, ens llegia la poesia en Pere, del Pi de les Arrabaites, perquè també és molt maca aquesta.
Bueno, estimats...
Una cosa, jo...
Espera, que jo ja veig que tu vols posar-hi cullerada, que abans no acabem. En Miquel hi ha alguna cosa que té que dir?
No, és que amb el Lluís no el puc deixar sol, sempre li haig d'anar darrere, perquè s'ha posat aquí parlant el Lluís Foix, i el Lluís Foix és aquell periodista de la Vanguardia.
Bueno, escolta...
Veritablement és Josep
no Vicent Foix. Però,
escolta, el que vol dir era aquell llibre que tinc davant, d'Ediciones 62, que diu J.V. Foix.
Però com de J.V., el Lluís...
Com que sempre el llegeixo, el Lluís Foix de la Vanguardia, mira, se m'ha anat alçant al cel.
Foix, exactament.
O sigui, Josep Vicent Foix.
Josep Vicent Foix.
El pasteler de Gràcia, home, sí,
no de Gràcia, no, de Sarrià.
Ah, Sarrià,
tens que estar. Bueno, estimats oïdors...
Home, és de Sarrià, allò.
Estimats oïdors...
Va ser l'últim municipi agregat a Barcelona.
Podeu veure que aquí la colla i la cosa d'on per molt.
Diu així, el Pi de les Arreletes. El Pi de les Arreletes és el llibre dels records, el custodi de moretes i el poliquejar pels morts. En ses branques tan esteses cada feliuà hi té un bri, com unes llànties enceses per al dia de morir. Quan engendra noves fulles, noves vides en les llars, oloroses i corulles, com si fos una flor d'arts. Quan la tardor, es llanguides cauen i besen l'arrel, és el canvi de les vides que volien, que voleien cap al cel. I per això sentim la flaire, sempre que passa un difunt, i és que el branquilló de l'aire li senyala cel amunt. I per fer-nos companyia pel que puguis devenir, és a vora de la via, de la vila i cementir. Josep Maria Viadiu, rector de Sant Feliu.
A posar-me en coses de diferents tipus, no ve el cas. I vaig conèixer mossèn Ruaix. I mossèn Ruaix, escrita a màquina per ell, em va escriure una poesia que és seva. La tinc feta amb vistes de Sant Feliu, que es diu Sant Feliu des de Solans.
Per la marinada en pes...
Puja, costal...
Per la marinada en pes...
Pere, va,
no, la sé.
Sí, sí, memòria,
ja
la
llegiré, que és preciosa.
És preciosa, preciosa.
La sé per un altre dia, aquesta,
sí,
no? Perquè si
sí,
no la sap,
sí,
tot això surt sí, de col·lació gràcies
a la ventada. Sí, sí,
si no hagués fet, si no per la ventada, el títol
era tan conegut.
A veure si ara me'n recordo. Per la marinada en pes, remunta torrents, margeres, feixes, codines, mangeres, el batedor del Vallès. Però es detura mig coster per reprendre l'anada. Jura l'entorn la mirada i diu, aquí restaré. Per abastar sol i pins, estira braços i cames i es colra amb les roges flames de la sang que porta dins.
No t'emoció, no està.
És un poble i és ben viu. Si s'endormís una estona, és per trobar més pregona l'ànima de Sant Feliu.
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, això, aquesta, l'haurem de posar... Ja, em sembla que ja tinc material pel quart llibre. L'haurem de posar amb el de Pepet Menzius, que deia que Sant Feliu, petit i malparit amb esquena d'ansa, però sí, sí, ho ha vist d'una altra manera.
Sí, jo diria que, companys, amics que ens escolteu, l'únic que em resta dir és que, d'alguna manera, si us agrada aquest programa, ens feu arribar les vostres opinions. Nosaltres encantadíssims i contents de fer tota aquesta visió i de fer tots aquests records, que n'hi ha alguns que són verdaderament emocionants. Gràcies i fins una altra trobada.
Bueno, jo voldria doncs, acabar-ho potser també doncs, la idea de que si hi ha algú de Sant Feliu que té aquella cosa guardada, aquella anècdota, aquella cosa, així és com els del museu fan una gran labor, que demanen fotografies antigues, jo us demanaria, i a tots els del programa també us agraïm, que dieu, parleu d'un fet i expliquem-nos-el, i nosaltres indagarem més, i dintre les nostres possibilitats ho ampliarem. Vinguen, molt bona tarda, molt bon dematí.
Molt bona nit.
O molt bona nit, segons el Pere. Vinguen.
Moltes gràcies a tots, fins l'altra estona.
Bona tarda, adéu-siau a tothom, adéu.
Bon dia.
Bona tarda, bona nit, fins la propera.
Fins la propera.